Hola, què tal? Bon dia. Us saludem des del locutori de Ràdio Sant Feliu. Anem a posar en antena la línia amb l'alcalde a les 12 i gairebé 8 minuts des del monestir de Sant Feliu de Guíxols. En directe, ja sabeu que teniu el telèfon 972-82-1803, 972-82-1803, per contactar amb nosaltres en directe o bé al correu alcalde@rsf.cat, tal com anunciava ara l'Isidre, o a les xarxes socials de l'Ajuntament. També podeu deixar missatges perquè des de la redacció estan al cas per si feu alguna pregunta. Bon dia, alcalde, què tal?
Molt bé, què tal? Molt bé.
Bé, venim d'una roda de premsa, no?
Sí, hem fet una roda de premsa aquest matí perquè avui tenim un ple on te passen temes importants i bueno, sempre hem pensat que seria interessant fer una roda de premsa per donar-ne informació i com que sabia que després veníem a la ràdio, doncs, també poder-ne parlar.
Doncs si ens fa 5 cèntims.
Bueno, bàsicament el tema de poder-ne de convocar, de fer la roda de premsa era perquè avui passem, com us he anat comentant durant moltes setmanes, el tema de l'aparcament, que ja sabeu que aquest... hem posat la directa perquè estigui en funcionament a l'estiu i avui passem un suplement de crèdit de 5 milions d'euros per poder desenvolupar aquest projecte i crec que era important poder-ho explicar. Recordeu que el tema de l'aparcament són aquestes dues fases, no? Que comencem, que té un cost global de 6 milions d'euros que passarem a gestionar des de l'Ajuntament tot el que és el servei. Us vaig anunciar la setmana passada que havia fet ja reunions amb comerciants i empresaris de la restauració també i altres que van venir a l'Ajuntament per tot el tema de la gestió de la zona blava i ja, que són dues coses que van en paral·lel. Una cosa és la construcció del pàrquing, però també el tema de la concessió de la zona blava està caducat des de fa, crec que són 12 anys ara, i ho endrecem tot, ho fem tot nou i ja està. Hem avançat la roda de premsa d'avui perquè aquesta tarda al vespre passa el finançament d'aquest aparcament, que ja us dic que és una part important perquè ja sabeu que destinem aquests recursos per poder-ho desenvolupar. El mes que ve passarem la modificació del pla general de la segona fase d'aquesta construcció que volem fer a la carretera de Toses, perquè hem demanat a Costa, que també tenia una reunió, també he tingut en Costes, però hem demanat a Carreteres la cessió de la carretera de Tossa, que passi a ser també una carretera municipal i ja ens han dit que sí. I llavors ara podem fer, el mes que ve passarem la modificació del pla general que ara ens obliga a separar-nos 25 metres de la carretera de Tossa, abans no podem construir l'edifici d'aparcaments, i amb la modificació del pla general el que fem és que reduïm aquesta distància en comptes que siguin 25 metres que passin a ser 10. I això passarem el mes que ve, però ja tenim bona part de la finançació del projecte en la seva globalitat, la tenim preparada per aquest vespre i aquest projecte ja va endavant amb un calendari fixat, que també vaig poder explicar el calendari la setmana passada en aquestes reunions que vam tenir, i el calendari és doncs, que arribarem a finals d'any amb el projecte aprovat i que estarà exposat l'exposarem al públic perquè tothom pugui dir-hi la seva. I l'inici de les obres es preveu que sigui a finals de febrer tindrem l'aprovació definitiva del projecte després d'haver estat aquests períodes d'exposició pública i el primers de març hauria de començar les obres de la primera fase de l'aparcament i haurien d'entrar en funcionament al voltant de Sant Joan. A finals de mes de juny hauríem d'estar amb l'aparcament en marxa i ja abans hauríem de tingut ja també la zona blava que també hauria d'estar ja en marxa amb les noves maquinàries, saps? Que ara tenim aquestes màquines que estan tan velles, no? Que no pots pagar en targeta, no t'identifica la matrícula. Faríem una modernització de tot aquest procés que hauria d'estar preparada i acabada per abans de l'estiu d'aquest proper any 22.
La obra de l'Espigó, em preguntava aquest matí, matí que ha estat per la zona, que per quan està prevista.
Doncs mira, és una de les reunions que tinc el dia 8, tenim reunió amb Costes per fixar-la. L'obra de l'Espigó no l'hem pogut iniciar perquè ens falta que Costes ens autoritzi a l'inici de les obres. Llavors ells tenen previst que tot el tràmit administratiu que això comporta els el puguin tenir fet abans d'acabar l'any, per desembre, i després doncs, a partir de llavors nosaltres hem de sortir a licitar les obres i nosaltres calculem que això són uns 2 mesos, doncs podríem iniciar les obres al voltant del mes de març, que seria el que nosaltres ara tenim en ment, una vegada hagin passat doncs, la concessió que necessitem, de l'autorització que necessitem de costes per poder fer les obres. Vull dir que estem treballant sobre aquestes dates i també aquesta obra hauria d'estar acabada per descomptat doncs, quan comencem la temporada de calor, que ja la platja ha d'estar ja activa i en normalitat. No? És el reforç, recordeu, el reforç de l'espigó per les dues bandes, que el que fem és posem unes pedres més grosses de les que tenim actualment, posem pedres que són el doble de grans de les que tenim ara, mantenint la mateixa línia, o sigui, la línia de l'espigó no variarà, es reforça per la banda de la banda que dona més al mar, més fora, i també la banda que dona a la platja. Aquestes dues es reforcen, es fan més grosses amb aquestes pedres que us dic més grosses, i reconstruïm la punta de davant, la punta que està esfonsada, la reconstruïm en aquest cas no mirant com mirava cap a la part més fonda, cap a la part de fora de mar, sinó que en aquest cas l'orientem a que tingui l'espai que miri cap a dintre perquè és menys fondo, que és on s'han acumulat les pedres després de... Aprofitem que les pedres estan mogudes, que ja ens serveixen de base per ubicar doncs, la plaça per sobre amb el reforç que ja tindrà, però aquestes pedres ens serveixen també doncs, com a base per poder continuar així. Jo calculo, ja et dic, tinc la reunió el dia 8 de novembre amb Costes i jo crec que ja em podran donar calendari, concretar-lo més, perquè l'orientació que em van donar és que a finals de desembre tindríem el permís i llavors nosaltres poder començar a licitar les obres, que també tenim els diners per poder-la finançar, que està al voltant d'uns, crec que eren 400.000 euros o sobre aquesta xifra, crec, no recordo exacta la xifra, però sobre aquesta xifra.
Sí, em comentava abans fora de micròfon, quan jo li he preguntat si tenia alguna reunió institucional, que havien demanat una altra reunió en Costes. Serà aquest un tema únic o parlarem de Palm Beach i altres qüestions?
Sí, el tema de Palm Beach és un dels que ens hem estat trobant regularment, o sigui, nosaltres l'última reunió la vaig tenir el 20 de setembre, aquesta la tindré el 8 de novembre, la tenim fixada normalment cada dos mesos i parlem de tots els temes que tenim en Costes. Recordeu, per exemple, tot el tema que hem tingut amb tot el tema de les obres que hem hagut de fer en els camins de ronda i que encara ens duren, que encara ens cuegen, que no les tenim encara totes acabades, i tot el tema de l'espigó i el tema de Palm Beach, que també és una de les converses que estem tenint. De fet, sobre Palm Beach m'han fet aquest matí també una entrevista i sembla que sortirà aviat sobre com està l'avantprojecte. Recordeu, nosaltres tenim un avantprojecte fet que li hem presentat a Costa sobre la reforma d'aquest edifici emblemàtic per la nostra ciutat i que el volem recuperar. Volem garantir que restaurem aquest edifici, que el posem a disposició dels ciutadans, i la nostra idea principal, que faltarà concretar-la consensuada amb Costes de la Generalitat i Costes de l'Estat, és que pugui haver-hi una part comercial per una banda i també pugui haver-hi una part d'ús públic. Estem parlant d'una part comercial que pot ser, sense entrar molt en detall perquè no ho sé, però nosaltres estàvem pensant que pogués haver, que hi hagués una part de restaurant, una part per fer copes i una part on hi hagués activitats de platja, que si lloguer de càllecs o algun centre de submarinisme que poguessin cabrir en aquest espai. Però encara això falta concretar, no ho sé, què és el que hi cabrà dintre de totes les activitats. I després una altra, que són aquelles converses que, si recordeu, ja fa uns quants anys anem tenint periòdicament amb la Universitat de Girona per poder també tenir un espai on la universitat o qui vulgui utilitzar aquell espai doncs pugui tenir un espai públic, un espai de conferències, per poder que en aquell espai doncs hi hagi també aquesta possibilitat d'utilitzar-la les entitats de Sant Feliu o també en aquest cas la Universitat de Girona, amb el qual van començar a parlar-ne de poder fer activitats en aquí. Amb això també us puc fixar un calendari, perquè és una de les converses que tenim sovint, i hauríem d'estar en aquest calendari en el que en el 2022 es fes el plec de condicions per poder sortir a concurs, que és el que volem en aquests moments. La previsió que tenim és aquesta, no? El Costes de la Generalitat ha de fer aquest plec de condicions per sortir a concurs, i nosaltres el que hem fet ha sigut presentar un avantprojecte que té de la reforma de l'edifici, que té un cost de 2 milions, una inversió de 2 milions d'euros, per recuperar l'edifici molt del que teníem en el seu inici. Aquest és un edifici de 1921 i hauríem de recuperar el que era el seu estat original. S'han anat afegint molts d'espais després o s'han anat afegint altres construccions adossades que aquestes s'haurien d'eliminar per recuperar la imatge inicial, que és un edifici molt més lleuger, molt més transparent, on es juga molt més el vidre i els espais oberts, i hi ha una plaça pública en el que és ara el sostre d'aquell espai, que també crec que seria un espai molt, molt adient. Recuperem el lloc original de la font, que la font es va desplaçar quan es va construir aquesta part, recuperem el lloc original de la font. Vull dir que crec que és un projecte molt engrescador, i a més tots sabem que aquest edifici té un carinyo especial per tota la població, no? I el que no volem és que es perdi. Recordeu que a costes de l'Estat en aquest moment ella té marcat per llei que allò ha d'anar enderrocat, a menys que nosaltres decidim doncs, protegir-lo i poder-lo mantenir. De fet, sense tenir la concessió en aquests moments, tot el tema del manteniment ja ens estem fent càrrec nosaltres, perquè les altres administracions no volen saber-ne res, no? Si, de fet, ells el que et diuen és que tu com a ajuntament has catalogat aquest edifici com un bé d'interès local, el manteniment te correspon a l'Ajuntament. Llavors nosaltres hem d'estar ja fent despesa en aquest espai sense que sigui nostre. Però, per exemple, hem hagut de tapiar-lo per evitar els actes vandàlics de la gent que entrava en aquell moment. Està tapiat, hem hagut de treure el cartell de dalt que tenia perill perquè estava molt oxidat i generava perill que amb una ventada pogués caure, i ja sabeu que aquella platja d'allà del Palm Beach és una platja molt concorreguda, hi ha molta gent que hi va en aquell raconet, i el vam retirar també tot això a cost nostre. Però jo dic que de moment les converses estan sent molt positives, la Generalitat s'ha agafat el projecte en sèrio i estem treballant conjuntament. Vull dir que estic content, igual que a vegades us comento que tinc amb altres administracions o amb altres departaments, no? Que no estem alineats en el que l'Ajuntament vol, però en aquests moments amb costes la veritat és que tenim molt bona relació i de fet aquestes reunions periòdiques ens ajuden a poder solventar tots aquests problemes que tenim, o problemes o diferents situacions que tenim en diferents àmbits, i en els quals ells tenen competència i ens interessa poder arreglar.
Tenim un compromís de no poder dir res abans de que es posi en antena, però hi ha un programa, s'ha gravat un programa, una televisió sobre l'edifici, sobre la seva història, on hi hem participat algunes persones de Sant Feliu de Guíxols que han estat requerides, però ben aviat suposo que podem dir quan es posa en antena quina televisió és i quin és el programa. Vull dir, de moment direm això. I ja que estem parlant de costes, alcalde, sobre el pla director de costes, s'ha aprovat aquesta normativa d'actuació que dona més seguretat jurídica a l'hora d'avaluar projectes per part de l'Ajuntament, és a dir, aquestes construccions que no saps si es poden fer, si no es poden fer, si s'ha de donar permís. Hi ha hagut molts casos aquí a la Costa Brava pels quals hi ha unes protestes. Això és una bona notícia, no?, pels ajuntaments, perquè aclareix una miqueta el panorama.
Bueno, el que ens aclareix és la seguretat jurídica, que això és important. Això és important que ho comentem, perquè pot passar desapercebut per la gent, però acaba condicionant molta dels permisos que fem de l'Ajuntament, i això és important anar per passos. Per exemple, és molt important saber que donar un permís d'obres és un acte reglat. Què vol dir un acte reglat? Un acte reglat vol dir que te regeixes per la normativa, que no és un acte que l'Ajuntament no dona permisos d'obres perquè li agradin al tècnic l'obra que tu vas a fer, que t'agradi l'edifici o que t'agradi la casa que te vols reformar. No, tant si li agrada com si no li agrada, si compleix la normativa t'ha de donar aquesta autorització. I això és important tenir-ho en compte, perquè el pla urbanístic de la Generalitat el que contempla és mirar d'adequar aquells espais on en aquests moments es pot edificar, mirar com es poden edificar aquests espais. Fixeu-vos, hi ha espais on s'estan edificant, i jo ho he dit aquí, i a mi no me molesta tornar-ho a dir perquè no m'agrada, per exemple, tot el tema, recordeu la polèmica que vam tenir, bueno, no sé si polèmica, però sí que va haver-hi algunes protestes, o algú que ens va comentar doncs, l'obra aquella que teníem a Sant Pol, no? Doncs en recordeu? Doncs que aquella obra que s'està fent allà, hi havia un xalet sol, que el propietari s'ho va vendre, i que el pla general li permetia construir, no sé si eren 24 edificis, i en comptes de 24 en feien 12, però estaven a primera línia de mar, on hi havia una pineda. Quan me pregunten l'opinió, m'agrada? No m'agrada, però estic obligat a donar l'autorització si compleix la normativa. L'Ajuntament no, si no estaries fent prevaricació, Tu no fas el que vols, tu has d'ajustar-te a la normativa, encara que no m'agradi. I reconec que aquest projecte no m'agrada, igual que d'altres tampoc m'agraden, però és un acte arreglat. Llavors, el que fa aquesta normativa és que, recordeu que ens vam unir als diferents municipis, es vam unir amb Platja d'Aro, amb Calonge, amb l'Escala, amb Santa Cristina, ens vam unir tots els municipis demanant a la Generalitat que aclarís aquesta normativa del pla director, que ens digués, que especifiqués molt bé, que no deixessin coses a interpretació dels tècnics, perquè si demanessis en la mateixa situació un permís d'obres a Sant Feliu, i poguessis tenir una resposta positiva, que aquest mateix projecte presentat a, m'ho invento, a Calonja o a l'Escala o a qualsevol lloc de la Costa Brava, poguessis tenir una resposta diferent. I això ens generava inseguretat jurídica. Per això ens vam ajuntar els municipis, els alcaldes, i li vam fer una reclamació al Departament de Territori de la Generalitat que especifiqués què és els dubtes que nosaltres teníem amb un reguitzell molt important d'articles que ells van publicar en aquesta norma, perquè els aclarís per evitar la interpretació subjectiva. I si no ho feia d'aquesta manera, doncs nosaltres ens hauríem obligats a presentar un contenciós contra l'Ajuntament. Això ho vam portar-ho a aprovació del ple, ho vaig explicar, ja ho veia alguns grups que no estaven d'acord, que havíem de dir a tot que sí, però al final la Generalitat va acceptar i llavors va especificar i va modificar els articles que generaven inseguretat jurídica en els nostres tècnics municipals, doncs per evitar tenir plets en un futur. Si la norma compleix, doncs s'ha de donar el permís d'obres, i si no compleix, doncs es pot denegar tant a Sant Feliu, com a l'Escala, com a Platja d'Aro, com a Calonja, com a on te vulguis, que vagis pujant pel territori, perquè tindràs el mateix criteri. I per això sí que això és important. Ens afecta a moltes, ens afecta a tots els municipis. O sigui, ara qualsevol permís d'obres que hem de donar haurem de complir també això de la normativa del PDU, el Pla Director Urbanístic. Per exemple, aquest matí he tingut una reunió en planejament el que es diu del Sant Pol Mitjà, que és aquesta, la carretera del Remei, quan arribem a Sant Pol i tirem cap a la carretera del Remei, com si anéssim
a
Castell d'Aro, doncs allà a l'esquerra, anant des de Sant Pol cap a la carretera del Remei, hi ha un projecte de que està, bueno, una zona bastant ampla que està afectada i que necessita un desenvolupament. Doncs tot això ha de complir les construccions que es vulguin fer allà. Tu ara, per exemple, un exemple que atendreu tots molt bé. Tu podries agafar, abans, podries agafar un edifici i fer tota una façana, m'invento, de 50 metres de llarga, amb tots els edificis, cases aparellades de 50 metres. Doncs la normativa, en aquests moments, del PDU, el que te fa és que un dels articles és que no te permet fer aquests blocs tan grossos i tan continus, sinó que te fa fer diversos de petits, val? Per evitar generar aquest efecte pantalla en tot el tema del paisatge, que el que es busca és integrar aquests edificis dintre del paisatge amb més facilitat, no? Doncs per això us dic que aquesta normativa és important, perquè l'hem d'aplicar a tots els àmbits. Quan us parlava ara del pàrquing de la carretera de Tossa, doncs aquest també l'hem de tenir en compte per això mateix, perquè tot el PDU, el Pla Director Urbanístic, afecta a qualsevol dels permisos d'obres que vulguem donar a Sant Feliu.
Molt bé, tenim una trucada ara també, no la tenim. Molt bé, doncs per les xarxes hi ha un usuari per internet, en Jordi, que sobre el que estàvem parlant de l'obra de l'Espigó, diu, per exemple, està dient que l'obra de l'Espigó destrueix la fauna i la flora marina, i bueno, i també preguntava sobre edificacions de línia de mar, que crec que està contestada amb aquesta pregunta que hem fet, coincidint amb el seu post, no? Sobre el tema de la fauna i la flora marina,
no entès molt bé la pregunta.
Quan es faci l'obra de l'Espigó, està parlant, Això pot afectar, per exemple, està dient que l'obra de l'Espigó destrueix la fauna i la flora marina.
La obra que farem ara o la que vam fer l'altra vegada, o què vol, que deixem l'Espigó que s'esfonsi? No sé, o sigui, com destrueix la flora i la fauna marina? O sigui, estem posant pedres per reforçar-lo precisament perquè no es trenqui, no destrueix res. Jo entenc que potser està portant el tema de la discussió que ja està superada, no? De si havíem d'utilitzar l'Espigó o no, te'n recordes? Això és una discussió que vam tenir quan s'estava fent l'obra de Rius Calvet, no? El tema de la manifestació, del moll de pedra, que es deixés allà, que tot fos natural, però allò s'ha convertit en un espai de passeig i un espai més visitat de Sant Feliu, i el que hem de fer és mantenir-lo, i no hi ha cap intenció de fer cap destrucció de res. Puc estar d'acord amb ell, amb el que comentaves després d'edificacions que estan construint,
sí,
no sé on.
De primera línia, sí.
Sí, amb això, bueno, t'ho he dit.
Ja estava
coincidint.
Ha coincidit precisament la pregunta que li estava fent. I una altra de les que li volia preguntar, que d'afectacions que pot haver-hi amb els ajuntaments, aquest era una millora que hi havia, però per l'altra banda, aquesta setmana el Tribunal Constitucional anul·lava el dimarts passat l'impost de plusvàlues, que és el càlcul sobre l'augment de valor del sòl i que es considera inconstitucional pel Tribunal Constitucional, sí, precisament. Sí. Aquesta és una entrada de diners que tenen tots els ajuntaments. En què afectaria el de Sant Feliu?
Doncs amb una reducció dels ingressos d'aproximadament 1 milió d'euros. Vull dir que una afectació molt important, eh? Vull dir que si tot quedés, si quedés amb una anul·lació, però jo segons el que he pogut llegir per la premsa, i tot, tenia encara que això és una nota de premsa el que s'ha enviat, encara no ha sortit publicat en el butlletí oficial, que és el que jo he après amb el temps i a base de cops, diguéssim, eh? Que...
Doncs quan surt fum és que hi ha foc, eh?
Sí, 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 que sí, que sí, que vindrà el foc després, ja, ja ho sé, però que no serà vigent fins que es publiqui en el butlletí oficial. Eh?
Ens diuen des de la redacció 1,2 milió 200.000.
1.200.000 euros, bueno, ja, el que deia més aproximadament sobre aquesta xifra, són que deixaríem de tenir aquests ingressos. El que sí que he pogut llegir per la premsa és que es farà una reinterpretació d'aquest impost, que es farà una reimplementació perquè ara es veu que es basa en el valor catastral i que després passarà a ser pel valor real de l'immoble. Vull dir que no sé en quina... com ho acabaran resolent, perquè una altra manera també podria ser doncs, que l'Estat es transferís directament aquests ingressos a l'Ajuntament, no? Que es fes una transferència a l'Ajuntament per suplir la manca que poguessin tenir d'aquests ingressos, però ja et dic que són ingressos que l'Ajuntament té 1.200.000 euros, que són molt diners per nosaltres. Vull dir que els ajuntaments tots necessitem els ingressos que ens arriben d'aquest impost de les plusvàlues per poder continuar donant els serveis que donem. Si treus 1.200.000 euros, doncs haurem de reduir els serveis pel mateix import. Però ja et dic, el que ens arriba ara és que se reinterpretarà d'una altra manera, que la fórmula de càlcul pugui ser constitucional, com bé dius, però que crec que no haurem de prescindir d'aquests ingressos. De fet, nosaltres els tenim de cara a l'any que ve, ens arribaran d'una altra manera, jo crec.
Molt bé. Variacions, posar-nos al dia... Bueno, en fi, jo suposo que van una mica de bòlit, no?, a intervenció, a secretaria, amb totes aquestes normatives, les variacions que hi ha, les interpretacions...
Bueno, i més perquè ens arriba en el moment de que, per exemple, avui també aprovarem les taxes i els impostos municipals, que, per exemple, l'Ajuntament no hem tocat cap impost, o sigui, no hem pujat els impostos, sí que fem un ajustament a les taxes, però no hem tocat cap impost, i llavors el que això ens afecta serà, a l'hora que estem treballant en aquests moments, és la previsió del pressupost de l'any que ve.
Ara parlarem del pressupost, perquè tenim una trucada en espera fa ja molta estona. Tenim per aquí a la Sara. Sara, bon dia.
Bon dia.
Hola, Sara.
Hola, Carles.
Hola.
Voldria preguntar una cosa sobre la discoteca de Las Vegas, saps algú?
Sí, quan te vaig trobar en el Guíxols Arena, te'n recordes? Que tenia pendent una reunió. Vaig fer la reunió amb el responsable de Las Vegas, el responsable de Las Vegas no hi té cap problema, i després hem fet reunions amb el Centre Tramuntana, i el Centre de Montana, que feia aquest tema dels balls a Palafrugell, de moment no el vol fer pel tema Covid, i a Sant Feliu ens van recomanar també que tinguem una mica de paciència per poder-lo fer encara. Vale?
Vale, vale.
Però jo crec que ara, bueno, jo entenc que tot va millorant molt, les dades són molt bones, però en principi quan el pugueu recuperar a Palafrugell també ho farem per primera vegada aquí també.
Vale, molt bé. Vale? Molt bé, Carles.
Vinga, Sara, ja em posaré en contacte amb tu perquè ho saps. Bueno, ja t'enteraràs, però ja intentaré també avisar-te quan ho puguem fer. Ja et dic, a Las Vegas no hem posat cap problema i podrem planificar-ho. Falta només que les famílies de la presidenta, en aquest cas, que hem parlat amb la Tramuntana, ho vegin bé i així es podrem fer.
Sara, perquè ho entengui l'audiència, esteu parlant vosaltres dos, que sabeu de què va el tema, però perquè el conegui tothom, quina era la teva petició?
Com vols dir la petició?
El que li estaves demanant a l'alcalde sobre la discoteca, què demaneu?
Ah, sí, de posar una discoteca de discapacitats.
Molt bé.
Jo crec que tenir un dia de ball o que hi hagi, no?, que pugueu fer un ball o que pugueu fer una festa i de més. Doncs,
sí.
Molt bé, doncs una petició, una demanda interessant, Sara. Moltes gràcies.
Molt bé, merci.
Adéu, bon dia.
Adéu, Sara.
Molt bé, aquesta era la petició que feia la Sara, que és interessant, i a més a més com molt inesperada.
Sí, no, bueno, ens la va fer abans de l'estiu, perquè llavors vaig trobar amb la Sara un dia en el Guíxols Arena, crec que sortíem
no sé, d'alguna activitat que van fer a la tarda en el Guíxols Arena, i ella hi era i m'ho va tornar a demanar, i llavors vaig fer la reunió amb els responsables de Las Vegas i també amb els de... li vaig passar també a la regidora de Serveis Socials, a Laura Serrano, i a la Núria, i a la Núria Cucharero, perquè fan activitats i que tinguessin en compte, i llavors me van traslladar aquesta resposta, no? De que de moment estaven una mica continguts, i de seguida que ho recuperin a Palafrugell ho podrem fer nosaltres també sense problema.
Molt bé, escolten la cadira de la Laura, que està, avui està on fire, eh? Pobre.
Estic a per tot avui.
Està saturada de feina, la roda de premsa, està portant els controls, ara també ve a intervenir des de la setmana passada, que la convidem a entrar aquí a l'estudi perquè es pugui veure a través de l'streaming, perquè si no podria intervenir des de la peixera, que li diem nosaltres, per portar fins als micròfons les queixes que han fet per terra, mar i aire els ciutadans de Sant Feliu a l'alcalde. Per què comencem, Laura?
Molt bé, molt bon dia a tothom, per començar. I abans de res hauríem de dir-li a un oient que ens ha trucat, que ens havia enviat un correu a alcalde@rsf.cat, dir-li que el torni a enviar perquè no l'hem rebut, i així a veure si abans que acabi el programa doncs podrà contestar-hi aquesta pregunta. Entrem en matèria perquè tenim 9 queixes.
9 queixes.
9 queixes. Si li sembla, començarem amb la Cristina Salomó, que ens va enviar la seva queixa a través del correu. Deia que fa temps que a la carretera de Sant Pol no tenim il·luminació de nit. Fins ara tampoc n'hi havia el carrer Guardiola i carrer de les Forques, però sembla que el Guardiola, com a mínim, s'ha resolt.
Hi havia... aquí van tenir amb el carrer Guardiola s'ha resolt, també perquè ens va trucar l'Hilari, deu fer uns quants programes, i jo vaig anar-hi a veure-ho i li vam solucionar el tema que ens demanava l'Hilari. Ens hem posat en contacte amb el responsable d'enllumenats, ens comenta que hi ha un dels... hi havia dos fanals que fan pampallugues que els estaven canviant, i me van demanar que li donéssim el contacte de la Cristina, m'has dit?
De la Cristina, que per cert li havien enviat, però no contesta.
Val, doncs vejo que m'havien demanat, m'havien demanat el contacte per poder ser més específica quins són els fanals que hi ha detectat, perquè sí que hi és veritat que hi havia un sector que saltava la llum, o un sector que s'apagava abans d'hora, suposo pel tema del rellotge solar que activa quan es fa més fosc, i en aquests moments ara s'han d'ajustar a l'horari d'hivern, diguéssim, i en aquests moments no tindríem cap altre problema detectat en aquesta zona. Sí que hi havia alguns fanals que estaven molt separats entre un i altre i generàvem aquests espais de foscor, però a part del carrer Guardiola que ja es va arreglar, els altres me demanaven el contacte per poder ser més específics a l'hora de trobar quin era el que faltava en aquest espai d'il·luminació.
Mm-hmm. Molt bé. Doncs seguim amb en Serafín Pérez, que també ens va enviar un correu. Deia: hola, bon dia, alcalde. S'ha de posar solució i vigilància a la part de la llotja del port per gaudir de seguretat i evitar vandalisme. Sobre la imatge de la Mare de Déu del Carme, teniu previst fer alguna cosa?
Aquí, bueno, potser confon el tema del vandalisme, vaig preguntar-ho i no va ser un acte de vandalisme, sinó que una fidel va encendre una espelma en aquest espai i l'espelma va cremar, i em sembla que va cremar part del vestit de la Verge en aquest cas. Però sí que en la zona de la llotja tenim el problema de que la gent passa per aquell espai quan va caminar fent la ruta que comentava Mancer, la ruta del colesterol, que en dius. Uh-huh. Molts passen a caminar i passen precisament per l'espai de la llotja, que allò és un espai privat on fan càrrega i descàrrega, i en aquell moment generem molèsties. Però no eren, a part d'això, que la gent ha de saber que es fica en un espai on no pot circular, que ha de passar per l'altre costat, ha de passar per davant de la proa, diguéssim, i fer la volta. A part d'això, el tema del vandalisme a la Verge del Carme no era un acte de vandalisme, sinó que una fidel, segons em comenta la policia, va encendre una espelma en aquest espai i es va cremar una mica.
Mm-hmm. Molt bé, doncs seguim amb la Montse de Sant Boada, que ens deixava dues queixes encarregades a través del 972-82-1803. Una era que la plaça del darrere de l'Esclat estava plena de caques de gossos. Recordem que aquesta queixa ja la passada setmana doncs la va contestar. Uh-huh. Que passarien a fer
la neteja, i l'endemà mateix vam passar fotos de que havien fet la neteja. No sé si jo les he de netejar tot al voltant de la vorera, que són les fotos que em va passar al servei de cespa. Jo crec que ella també ens demanava que entressin dintre de la zona boscosa, jo aquí no sé si han entrat del tot, perquè no sé si aquella zona els de cespa poden entrar, i el que és una zona fora de les coses, la via pública, l'espai de la via pública l'endemà mateix van tenir la zona neta. Uh-huh. No sé si amb això la Montse, bueno, si ens escolta ja ens dirà, no sé si va enviar un correu.
I la següent queixa deia que al carrer Josep Calçada, en una plaça de minusvàlids, no s'aparca ningú i ella en fa un ús durant la nit, si era d'algú, si es podia esborrar, ja que ella el fa servir.
Sí, aquí vaig preguntar al tècnic de vialitat i aquí el mateix que li vaig contestar a la Montse en aquell moment. És una cosa delicada a l'hora d'esborrar-ne alguna, perquè si algú fa servir i l'esborrem, doncs tornarem a haver de tornar-la a pintar i bueno, de moment estan comprovant que de veritat no es faci servir per poder-la destinar a un aparcament normal, eh? Que és el que li vaig contestar això mateix en directe a la Montse, que confirma el tècnic quan li hem passat la trucada.
Molt bé, després tenim una queixa del nostre company també, que deia que el nou Nue al carrer Sant Ramon, a la cantonada Santa Margarida, no hi és el plafó que hi havia d'història, que només era el pal.
Sí, aquest vaig parlar amb els de l'àrea de la brigada i amb els de museu i estan treballant per tornar-lo a reposar. Sí, sí. Aquest es tornarà, és veritat, hi havia només el pal i falta el plafó, que es tornarà a reposar de seguida que el tinguem.
Molt bé. Continuem amb en Francesc Mauri, que deia el següent, que des de que es va canviar el rajolat de la Rambla Portalet, la font que hi ha ja no raja, si es podria mirar si a l'enrajolar es va tallar l'escomesa i va aixafar alguna cosa.
Mira, doncs estic amb en Francesc totalment d'acord, perquè aquesta mateixa petició que ens fa en Francesc la vaig fer jo en els serveis de medi ambient doncs ja fa molts mesos, i no sé per què no funciona. La veritat és que jo entenc que si jo recordo haver-la vist funcionar. Me comentaven que quan es va reformar la Rambla del Portalet van aixafar l'escomesa d'aigua, saps? I dic, bueno, però jo entenc que allò hauria de rajar. De fet, era molt maca, no? La que rajava amb el peix i de més, jo crec que hauria de tornar-la a recuperar. Ja vaig preguntar a Medi Ambient fa mesos i no n'he tingut resposta. Me l'apunto aquesta i tornaré a preguntar a veure si poden fer-ho. Sí que em comenten que potser el mecanisme interior no estigui funcionant, Això també sí que m'han dit, però jo crec que superat això, jo soc partidari de que funcioni.
L'alcalde, el primer que va fer quan va ser alcalde per primera vegada va ser posar les fonts en funcionament, la Pepita, sí. la de Juli Garreta,
correcte.
La del Monti Calvari,
sí, la del Monti
que d'aquesta també n'hauríem de parlar algun dia. Ja
m'acordo del Monti Calvari perquè abans rajava de manera natural i després es va esfonsar la deu que alimentava i vam haver de canalitzar l'aigua per arribar a Monti Calvari. Vull dir que el tema de les fonts m'interessa i m'agradaria que funcionés. Aquesta, ja et dic, vaig preguntar-ho als serveis de medi ambient i a part de dir-me que era una font antiga que podia haver quedat sense l'escomesa i que el mecanisme no funcionés, però jo crec que l'hauríem de tornar a recuperar. M'ho apunto i quan tinguem la recuperació, si cas, trucarem en Mauri perquè la seva petició s'hagi pogut portar a terme, que jo crec que és raonada i jo crec que la font aquesta està en funcionament.
Molt bé, doncs seguim amb una altra queixa, pregunta més aviat a través del correu Libertat Ortega, que diu que és la mare d'un nen de 4 anys i li volia preguntar si és veritat que aquest any no faran la màgia del Nadal que es va fer l'any passat als jardins.
Doncs en aquest moment ho desconec, la veritat no ho sé. Tinc previst una reunió d'activitats, no sé si és divendres o dimarts de la setmana que ve, perquè dilluns és festiu, i per poder ja planificar totes les... Sé que des de l'àrea estan treballant totes les activitats, de veritat desconec si aquesta es porta a terme o no. Sé que avui, quan he estat a punt d'entrar aquí a la ràdio, s'estava preparant l'activitat d'aquest passatge del terror, no?
Estic veient des de la finestra aquí un dos.
Ens han posat una tomba.
Sí, estan aquí passant per aquí davant arreglant-ho, i a les tombes ja estan totes preparades.
Sí.
Doncs això sí que estarà en marxa, perquè demà sí que aquesta activitat està en marxa. La del Nadal, la veritat és que ho desconec, perquè encara estem planificant moltes coses de Nadal, i si cas la setmana que ve te podria donar una resposta més concreta sobre les activitats que podrem fer al Nadal. Sí que us avanço que tenim un problema amb el Nadal, i és que l'any passat, pel tema Covid, vam fer aquell campament dintre del pavelló. I ara, què ens passa? Recordeu que l'any que no hi havia Covid, en el pavelló es feia el parc de Nadal.
Uh-huh.
Llavors, ara no tenim espai per fer les dues coses. Vull dir que haurem de triar una cosa o l'altra. El parc de Nadal de l'any passat, el parc dels Reis de l'any passat, el campament reial que vam fer allà, la veritat és que va quedar molt maco, va tenir molt d'èxit també. Però sí que és veritat que abans de Covid els nanos tenien un parc de Nadal que també venia molta gent i anava també molt bé, però clar, les dues coses al mateix espai no ens hi queben. Llavors haurem de decidir què podem, crec jo, que haurem de decidir què podem fer o com podem fer compatible una cosa que s'haurà d'espassar a un altre lloc, que és el que en aquests moments ja es dic que no, desconec, i espero que aquesta setmana, que ja estarem, tinc previst aquestes reunions per mirar totes les activitats de Nadal, ho puguem esbrinar, i de seguida que ho sàpiga, doncs vindrem a la ràdio i ho expliquem.
Molt bé, tenim també la Montse Argandoña, que ens envia queixa en fotografia, i que diu que és veïna de Sant Feliu de Guíxols, i em dirigeixo a vostè arrel de dos accidents viaris dels quals he estat testimoni recentment. El fet que s'hagin produït en el mateix lloc l'encreuament de la carretera de Girona amb el carrer Jaume Gras i en semblants circumstàncies em fa sentir l'obligació d'actuar per intentar evitar un mal major. En tots dos casos, els conductors suposadament mostraven símptomes d'haver abusat de substàncies tòxiques envaint la vorera i xocant amb els aparadors de dos negocis. A banda d'això, els veïns han de patir també el soroll constant dels vehicles que passen a gran velocitat. La pregunta seria si, bé, proposa que si es poden instal·lar controls de velocitat a la zona. Resumim la queixa perquè, si no...
Sí, bueno, els controls de velocitat, me sembla que em van parlar, si no era la setmana passada, l'anterior, sobre el tema, també amb una trucada que va entrar d'en Francesc, sobre el tema de la problemàtica de la velocitat de carretera a Girona, que és veritat que existeix, perquè jo també l'he vista, que la gent va molt ràpid. Podem intentar posar temes de la vigilància, o sigui, el tema de reduir la velocitat en un espai es fa en un espai així obert, es fa amb la col·locació de radars, que en aquest moment ja et dic, no tenim cap radar a Sant Feliu que pugui sancionar, sí que tenim els radars d'aquests que t'aparteixen aquí a una velocitat baix, però sí que haurien de prendre alguna solució per aquest espai, també sobre temes d'urbanisme a l'hora de millorar la circulació de les persones en aquest espai, o sobre temes de minorar la velocitat, que això és molt conflictiu, perquè ara tenim també peticions de retirar, us parlo d'aquests bams de plàstic que posem, de goma, que posem a banda i banda dels carrers, que alguna vegada ens ha trucat gent per posar-los en algun carrer, i al mateix temps us puc dir que aquesta setmana també han rebut diverses peticions de veïns que demanen que davant de casa seva els traiem, val? Perquè sí que us recordo haver-ho dit aquí a la ràdio, que aquestes d'això de goma doncs produeixen un soroll, fa el crac-crac, no?
Els ressalts, eh?
Ressalts, sí, els ressalts de goma produeixen soroll que els veïns que viuen just allà mateix, doncs a la nit, cada vegada que passa un cotxe, se sent aquesta fresa i és molt molesta, val? I llavors aquí hem de passar d'un tema de posar obstacles a un tema de civisme, d'educar la gent de que pels carrers de Sant Feliu s'ha d'anar a 30, que és la normativa que tenim ara, no s'ha d'anar a 60, val? Llavors en aquests espais tenim aquests problemes de convivència perquè precisament pels ressalts. Mirem a la carretera de Girona, t'ho dic per mirar de controlar la velocitat, si poguéssim posar-ne algun, però després hauríem de tenir en compte que generarien molèsties.
Perdoni, però a Sant Pol han tret aquell que hi ha a l'alçada del Tucan, no, com es diu, aquell. Allà n'hi havia un i ha desaparegut des de fa moltes setmanes.
Bueno, doncs per aquest motiu, no? Perquè genera molèsties en els veïns que viuen a la zona i segur que algú es deuria queixar i per això el vam acabar retirant.
Què més, Laura?
Molt bé, acabem ja amb un correu de Toni Oriol que diu que al carrer Algavira, qualsevol dia laborable al voltant de les 5 de la tarda, 8, 10, 12 cotxes estan aparcats sobre la vorera de la dreta per anar a recollir els nens al col·legi.
Això és la pregunta d'Antoni Oriol, de voler que aquests cotxes no hi siguin aparcats sobre la vorera.
Sí.
I és el que volem tots. O sigui, la solució pel Col·legi Sant Josep, que ens genera la mateixa problemàtica a finals de la carretera de Girona, o la problemàtica que tenim amb l'entrada i sortida de vehicles a les escoles, que sé que són moments puntuals, que potser, o sigui, segur que generen molèsties en els veïns que hi viuen, però és el fet de tenir un col·legi en aquell espai, o sigui, el que ens genera és molèsties a l'entrada i sortides de col·le, que no crec que puguem passar a tenir una solució fàcil, perquè la solució fàcil ve que aquests vehicles aparquin en un altre lloc i es desplacin a peu, que és la que hauríem de fer, que és el que jo entenc que s'hauria de fer. En el col·legi Cor de Maria, el carrer Metges el van posar tot de pivots perquè no aparquessin els cotxes, i el que han de fer és aparcar-se en el mig del carrer i que l'entrada i sortida es pugui fer des del mig del carrer per no ocupar les voreres. I en aquell espai sàpigues que durant aquell moment, l'altra solució que pots trobar és que durant aquell espai d'entrada i sortida del col·le no passin. No, és un carrer que està tallat al trànsit, possiblement perquè els pares estan esperant. Si estàs a darrere de tot, doncs te tocarà esperar-te fins que el primer de davant pugui sortir. I és, jo crec que una de les solucions que podríem trobar. Si vas a buscar el teu nen en un vehicle en un carrer estret i arribes i ets el tercer de la cua, doncs no podràs sortir d'aquell espai fins que els dos primers puguin sortir. Si no, el que pots fer és aparcar el teu vehicle en algun lloc i anar a buscar el nen a peu. Jo crec que amb això hauríem de trobar un equilibri entre la gent que viu, que jo entenc que tinguin queixes, i també els que volen anar a buscar les criatures al col·le,
que moltes vegades van amb presses i deixen el cotxe, fins i tot algun veí que no ha pogut sortir de casa seva perquè tenia un cotxe aparcat davant de la porta. Això també me n'he trobat.
Molt bé, Laura, bona. Moltes gràcies. Podem tornar al control. Alcalde, s'acosti una miqueta al micro, que si no se'ns acopla.
Vale.
Sí, se'ns allunya, vull dir.
Sentia, sí, sentia un pitu de fons.
Sí, com més se'ns allunyi, vull dir, tenim... Bueno, en fi, vale. Ara hauria d'explicar un tema,
tema tècnic.
No, que veig que passejant fa dos o tres dies per allà on es juga la petanca, allà on hi ha en Xema, que és com una mica el sentinella, no?, de la zona.
El passeig, no?
I sí, de Juli Garreta, allà on es juga la petanca, vaig veure que s'havien desplaçat, que s'havien anat de lloc. Vaig anar cap allà i vaig veure que hi havia com un camp marcat i regat, allò molt ben arreglat, i en Xema allà amb una cadira, i dic, què ha passat? Què esteu fent? I diu, no, hem fundat un club, ja li enviaré ara...
Ah, molt bé.
Sí, que es diu Club Boliche Ganxón, sembla que és.
Ah, molt bé.
Que, ho dic, Club Cultural Boliche Ganxó. I es veu que han inventat un nou esport inspirat en la petanca, que juga amb unes boles de golf. No, la qüestió és que des que ja jugava la petanca es va fer una petició a l'Ajuntament, en comentaven, demanant un parell de focus per poder jugar, perquè ara quan es canviï l'hora ja cap hora és fosc, vale. I també deia que havia demanat i que no se'ls havia contestat com una caixa per guardar els estris que utilitzen, doncs,
aquest... Però jo crec que en aquest espai es va posar els focus i són.
No
hi són?
No, hi ha un fanal a cada cantó de vale. Que seria allà on juguen a la petanca.
Però sense foco.
I no hi ha foco.
Ah, doncs m'ho apunto i jo crec que podem posar un foco, perquè de fet ara a l'hivern, si no a partir de les 6 de la tarda, tampoc és que faci tanta fred com per no poder jugar, no?
Sí, no. I més a més, cada vegada hi ha més aficionats allà. I després deia que també havien demanat com una caixa que fes de una mica de magatzem per als estris que utilitzen allà, posar-los a dintre, que això ja no sé si és possible o no, però bueno, jo li trasllado, li vaig dir que li traslladaria i aquí...
M'apunto allò dels focus, que jo crec que això no té cap problema de poder-se posar, a més, com bé dius, hi ha
un
fanal allà mateix.
S'han d'agafar el fanal i ja estaria. Doncs,
ja ho apunto i els hi passo als nois de
la
llum perquè puguem posar-ho.
Després s'ha de posar algun interruptor perquè, clar, no estigui també tota la nit cremant els focus aquells.
Això ja és més complicat, sí. No sé si un interruptor o que formi, no sé, que hi hagi un temporitzador que te digui al cap de 3 hores...
També és veritat.
No, que puguin parar i ja està.
Molt bé, alcalde, m'estava comentant també que sobre les preguntes que feien alguns oients dels cactus, tant que tenien... en el seu entorn, bueno, doncs aquesta mosca, que és una altra de les de les espècies invasives, no?
Sí.
Que ens venen i que sembla que se'ls cruspeixen. S'ha fet alguna cosa.
Els està fent malbé, ja han tingut diverses trucades aquí a la ràdio i també han trucat a Medi Ambient per fer-ho, o sigui, per advertir-nos de que estaven malalts, i vaig anunciar la setmana, no sé si era la setmana passada o l'anterior, perquè ja fa dies, que estàvem fent un tractament, que repetíem el tractament. De fet, aquesta setmana hem repetit el tractament, t'ho dic perquè també va trucar la senyora Noguer, deu fer 3 o 4 setmanes, dient que la pineda fosca estaven també molt afectats. Aquesta setmana hem fet el segon tractament per veure si funciona, la segona dosis de tractament, que hem passat a ruixar tot el que són aquests cactus que estan malalts. I espero que tinguem bons resultats properament. Si no els tenim, els tècnics només en diuen que la propera solució és tallar-los a tots. Vull dir que això sí que estaríem en aquesta situació. Ho hem intentat almenys 2 vegades i estem mirant si dona bon resultat. Aquesta setmana s'ha fet el segon tractament, em sembla que els va fer dimarts, en molts punts de la ciutat. També teníem localitzat el carrer Petxer, que també vaig anar a veure-ho amb els veïns d'aquest espai, i la pineda fosca, que ja et dic que es van... Però n'hi ha altres punts, també quan ens trucava la Montse de Santos Boadas, que també n'hi havia en aquell espai de Santos Boada, que també estaven afectats. Doncs a tots aquests espais s'ha fet aquest tractament aquest dimarts, i ara deixarem passar uns dies per a veure si milloren, i en cas de que no millorin, els haurem de tallar.
Molt bé, el tema, com dèiem, el problema de les espècies invasives, no? La vespa asiàtica, el morrut de les palmeres, hi ha uns cargols, les cotorres...
Sí.
La processionària i el reggaeton també.
Això també és
una invasió. El reggaeton és una, com una mena d'invasió.
Sí, també ho pateixo a casa, això del reggaeton.
Sí, clar, no, tothom
és
impressionant. És que hi ha qui pugui que busqui a internet Zetangana del Leitmotiv del Buenafuente, que és algú que no s'ha vist fa molts anys a la televisió, que hi ha Alberto, que fa de fet en Gaies, i té molt a veure amb el perdedor, però és impressionant.
Surt rapat dels costats.
Sí.
Vale. No l'he escoltat.
No, però el veig, pot anar al YouTube, i és impressionant. Hem de parlar del pressupost quan d'aquí una estona, si vol en parlem ara, i parlem sobretot de... A la gent li interessen dues coses del pressupost, que són si pujaran els impostos o les taxes, uh-huh, i després en què es farà la inversió. Començaríem, per exemple, per la quantitat, de quan serà el pressupost d'aquest any?
No, el pressupost encara no... El pressupost el preveiem aprovar-lo, encara l'estem treballant.
Però vull dir, la xifra final la sap o no?
No va ser exacta. Us vull dir que l'any passat vam estar... crec recordar que era de 32 o 31 milions d'euros, estaven sobre aquest espai. I ens falta, aquest any no el tinc tancat, preveiem, la previsió és que volem aprovar els pressupostos abans de que acabi el mes de novembre, estaríem a mitjans de novembre, no sé la data exacta, decidir que els tècnics acabin la feina la podrem anunciar-ho, també farem una roda de premsa per poder-ho explicar tot en detalls. El que hem fet avui, hem explicat el tema dels impostos, a Sant Feliu es congelem els impostos, o sigui, no, com heu sentit, t'ho dic perquè aquests dies s'està veient moltes notícies arreu dels municipis del nostre entorn, nosaltres hem congelat els impostos i hem passat ja una regularització de la taxa d'escombraries per l'abocador, de la part de l'abocador, que és una part que no controlem nosaltres, que és el que ens cobra la Generalitat, que en els darrers 5 anys crec que l'import per tona ha pujat un 100%, llavors fem una regularització que afectarà uns 9 euros a cada rebut de les persones de casa. Vull dir que això ho veureu, però no és bé degut pel tema de la implantació del nou contracte, perquè això va a part, tenim finançament preparat per això, ja ho teníem preparat, el tema de la regularització de la taxa d'abocador, que és una de les parts que tenim en aquest espai.
Diguem que és un impost que cobra l'Ajuntament, però que ve imposat per la Generalitat.
Per les tasques, sí, per totes les tones que aboquem. Sí, per exemple, sí, sí. Us puc dir que aquest matí també m'han preguntat, aquest any hem fet un rècord en la recollida, per exemple, d'orgànica, que també és un altre indicador. En el mes d'agost he fet el rècord. Hem recollit 220 tones de recollida d'orgànica. Espera, te diré la xifra exacta, perquè aquest matí l'estava mirant quan m'han preguntat els periodistes i me comentava doncs que tenim unes xifres que eren 220 tones d'orgànica i 1.000 tones de rebuig. Això, per exemple, les tones de rebuig són les que portem a la deixalleria. Quan us deia que ens té dos indicadors, o sigui, una part positiva, que són les 220 tones d'orgànica en un sol mes, en el mes d'agost, ens indiquen l'afluència de gent que hem tingut aquest estiu, que també deu haver estat un estiu de rècord, perquè també quan hem parlat amb empresaris del sector del comerç i la restauració, molts d'ells també me deien, no?, que s'ha notat que ha vingut molta gent aquest estiu, i això també s'ha traduït amb el tema de la recollida, vull dir que hi ha hagut, s'ha generat molta més de salla. Una part que ens ajudarà a millorar molt el nou contracte d'escombraries és que aquestes 1.000 tones que s'han generat de rebuig durant el mes d'agost, només en un mes, les puguem reduir amb la implantació que tindrem abans de l'estiu de tot el nou contracte d'escombraries amb la separació de totes les fraccions. Vull dir que això hauria de reduir-se. Què vull dir amb això? Doncs vull dir que aquesta taxa que ens aplica la Generalitat no és que sigui permanent, sinó que és totalment revisable si aquestes 1.000 tones que hem fet, per exemple, durant un mes d'agost, la podem reduir. Si reduïm el que es cobra la Generalitat, nosaltres reduirem el que traslladem als ciutadans, perquè una taxa el que fa és que el que t'acosta és el que cobres, o sigui, els impostos és diferent, es fixa, per exemple, l'IBI, que és l'impost principal, l'Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols, no el toquem. L'impost de vehicles, dels cotxes, tampoc no el tocarem amb tocar els impostos, però sí que aquesta taxa la traslladem en aquest sentit, no? El que augmenta per tones, que ja dic, serà totalment revisable en el moment que siguem capaços de reduir, que nosaltres estem convençuts de que podrem fer-ho, millorar el reciclatge a la nostra ciutat i reduir les tones que portem a abocador.
Alcalde, tema de Covid, no n'hem parlat, quina és la situació actual?
Teníem aquesta setmana 5 persones afectades, vull dir que estem molt bé, vull dir que estem en una situació molt positiva. No vull que dir que ens relaxem, i amb això us vull enllaçar també amb temes que trobo que hi ha gent que em demana, no? Quan recomencem a recuperar, per exemple, l'altre dia vaig anar al centre cívic i sempre vaig anar a fer una partida del dominó i estava allà amb la gent, quan anirem al dinar de la gent gran? tenim moltes ganes de fer-ho tot, però hem de ser prudents de no fer-ho tot alhora en aquests moments, que encara hi ha punts que no són segurs. Us ho dic perquè en un municipi no gaire lluny de Sant Feliu han tingut un brot també en un centre cívic, perquè una persona gran estava afectada i va contagiar a 10 persones més. Vull dir que hem de ser molt prudents. Llavors el que farem és que farem totes les activitats que siguin possibles fer amb seguretat i que feien normalment des d'ara fins al Nadal, que són les que estem en aquesta bona línia, i les que teníem previstes i que puguem aplaçar les traslladarem a partir del primer trimestre. Per exemple, hem parlat de que podíem fer, d'altre dia vam poder anunciar els tres municipis de que intentaríem fer el carnaval, no? De la millor manera que puguem, perquè sabeu que les colles de carnaval treballen les seves disfresses molta antelació, un any abans, però ja sabeu que un any abans estàvem en una situació molt dolenta en quant a Covid, que no ens permetia tenir doncs, aquesta capacitat de poder decidir com seria el carnaval d'aquest any. Si la cosa va com ara en aquest moment, farem carnaval, potser quasi serà normal o encara no del tot, però estarem preveient que totes aquestes activitats que des d'ara fins a Nadal deixem de fer, les puguem fer. Per exemple, us ho dic perquè el tema del lloguer de la carpa, on fèiem el dinar de la gent gran, el llogàvem sempre ara al novembre. O sigui, al novembre s'instal·lava, el que passa que el contracte l'havien fet molt abans. Com que no sabíem en quina situació estàvem, doncs el contracte l'hem hagut de posposar per fer-lo per quan arribi Carnaval. I llavors el que estarem fent és que tindrem la carpa col·locada en el Guíxols Arena pel Carnaval i des de llavors doncs el tindrem durant més temps per poder realitzar totes les activitats que hem hagut d'aplaçar per prudència, per poder-les fer després amb tranquil·litat. I una cosa que també hem de mirar és si, us dic pel tema del dinar, perquè hi ha molta gent que m'està preguntant quan fem el dinar de la gent gran, si concentràvem 1.000 persones en aquest dinar o 1.200, encara no sabem si podrem concentrar 1.000 persones o 1.200 en aquest espai. A més, no sabem en quines mesures obligaran, els que puguin venir hauran d'estar vacunats, ensenyant el passaport Covid, sí o no, això encara no ho sabem. Podem posar-hi 1.200 persones o haurem de fer-ho 600 i 600? O sigui, haurem de separar-nos per no estar tots tan... Això encara no ho sabem, però sí que tenim el compromís de poder fer aquestes activitats durant el primer trimestre del 22. ¿Vale? Quan, si som capaços de mantenir aquesta tendència, que ja dic que són molt positives les dades que tenim de l'evolució del Covid a la nostra ciutat.
Molt bé, doncs segurament que molta gent li haurà interessat perquè també s'ho estava preguntant. Anem molt justos de temps, anem a agafar ràpidament una trucada. Jaume, què tal? Bon dia.
Sí, hola, bon dia.
Hola, Jaume.
Què ha passat? Hola, què hi ha? He passat per aquí a la Rambla i davant de l'àrea de Guissona hi ha un home allà assentat.
Sí.
Aviam si podien anar als serveis socials a mirar, aviam què, aviam com.
Aviam, sí, si... que jo l'he vist aquest matí, hi ha un home allà assegut a la porta del Bon Àrea.
Sí, del Bon Àrea, sí.
Vale.
Li he preguntat i m'ha dit que estava dormint allà a la Rambla, dic, hòstia, dic, dormir aquí a la Rambla, dic, és una cosa, i li he dit que si podia anar a Càritas i tot això i no sabia res de res.
Vale. O sigui, no és conegut de Sant Feliu, diguéssim.
No és conegut de Sant Feliu, però vull dir que és un home que ho veus que no és pas...
Com desorientat.
Sí, no. Que, per exemple, que aquest estiu hi havia una dona allà que demanava que venia a passar les vacances per aquí i no sé si ara està d'ocupa en una casa aquí al Puig, amb tot aquest sol veu diferent. Almenys jo l'he vist diferent.
Vale, mira, li estic passant al cap de la policia perquè pugui mirar a veure si podem ajudar d'alguna manera.
No, m'interessa aviam què.
Sí, bueno, sí, ells mateixos després informen als serveis socials i venen a veure.
Sí.
Vale, perfecte, Jaume, moltes gràcies. Per
gràcies, Jaume. Merci. Adéu, bon dia. Adéu. Molt bé, doncs... sí, l'he vist aquest matí.
Vale.
Alcalde, m'agrada molt això que es facin homenatges, ja sap que jo sóc homenatjaria a tothom, i anticipo que li comentava abans a l'alcalde a micro tancat que l'Anna Vicenç ho ha tornat a fer. Vull dir que ha tornat a fer un documental sobre en Provençal, en Jaume Provençal, que l'any que ve farà 20 anys que ens va deixar, i bueno, de la seva relació d'en Toni Ferrer també que hi surt, i dels viatges que feien amb l'Alexandre Matas a Barcelona, i també de l'exposició que va fer l'Ajuntament aquí quan en Joan Casamitjana era doncs regidor de Cultura i l'Antoni Joanals era l'alcalde, i que van fer aquí al monestir per una festa major. Després l'homenatge que es va fer a la Quimeta, que vaig parlar amb ella ahir, que ja està a casa seva,
sí.
I que, bueno, suposo que continuarà treballant. I després un homenatge que fa l'Ajuntament, un homenatge o un reconeixement en Ramionet, en Josep Ramionet.
Sí, la veritat és que, sabeu, en Josep Ramionet, perquè la gent ens ubiqui, el barber d'allà de les Eres, no?, i que sempre ha estat cuidant del parc de les Eres. Jo crec que hem de fer aquest reconeixement, perquè durant molts anys el parc de les Eres ha estat un parc que s'ha cuidat. Si passeu per aquell espai, és un espai que està impecable sempre, i ha tingut sempre alguna persona que hi ha estat al darrere, i en aquest cas és en Josep. I llavors hem volgut fer un acte, volem fer un acte senzill, però jo crec que arriba en un moment ideal, no?, de poder fer aquest reconeixement en Josep. El farem precisament al parc de les Eres el dia 6, que és el dissabte, el dia 6 de novembre, a les 12 del migdia, no? És un, ja dic, un acte senzill, però jo crec que reconèixer la feina que algú desinteressadament està fent per mantenir un espai públic en les millors condicions, jo crec que és el mínim que podem fer. Per això m'agradaria que vingués tothom que volgués, i tothom que volgués donar-li les gràcies a en Josep. Ja t'ho dic, des de l'Ajuntament li volem fer per això, no? Per donar-li les gràcies per la feina que està fent desinteressadament durant molts anys i que segueix fent, per descomptat, però crec que també en algun moment ens hem d'aturar i donar les gràcies a aquells que ajuden a mantenir que aquesta ciutat sigui un espai, doncs, que tinguem un espai com ara el Parc de les Eres, que és un espai preciós, no? Doncs això s'ha pogut fer gràcies a la feina que fa en Josep, i volem reconèixer, ja et dic, el dissabte dia 6 a les 12 del migdia, tothom que vulgui fer-ho, doncs pot venir a donar-li les gràcies a en Josep, i farem una mica, hi haurà una mica de música, no? I espero que tu, Josep, ens puguis acompanyar aquest dissabte mateix en aquest petit homenatge, no?
Sí, home, jo ja sap que sempre faig per un, no, cap problema. Anem allà amb la guitarra, no sé, ha tingut molt d'èxit aquest vídeo que he fet d'en Pernal, que
sí?
Vaig comentar,
Els de 100 anys.
Sí, sí, sí. Jo li demanaria, ara, mira, ho faig ja públicament i així ja el poso en bon compromís, de que se li fes arribar alguna cosa, no?, per part de Sant Pernal, perquè és una persona molt, 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 molt estimada,
Molt bé.
A l'Alfred Pernal. No, que estic veient aquí, de la biblioteca,
sí,
no?, que posa: hem guanyat la subvenció de projectes d'animació, lectura Marta Moliner, per part del Ministeri de Cultura, em sembla que és.
No sé si molt bé. No estava al cas, deu ser una cosa molt recent.
Sí, sí, és recent, vull dir, això està posat fa dos dies ja, Bueno, doncs en tot cas la setmana que ve ho comentarem. Sí. Tenim ple avui, aquest vespre, a quina hora el fem?
A les 9, i de recuperar la normalitat, la normalitat, no sé
la
si
presencialitat,
és normal. Sí, la presencialitat.
I anem a fer un repàs, el podran escoltar també per Ràdio Sant Feliu, dels punts, ja tota la història de sempre: primer aprovar l'acte anterior, donar compte de decrets d'alcaldia, acords de junta de govern i altres qüestions, i en el punt número 3, una aprovació inicial de suplement de crèdit.
Això és el que us comentava, dels 5 milions d'euros per l'aparcament.
La modificació de l'ordenança fiscal reguladora de les taxes, suposo que això és el de l'abocador.
Sí, correcte.
Una altra modificació de l'ordenança fiscal, reguladora de taxes del servei de recollida i transport i tractament de residus, tornem a estar en el mateix. Sí.
L'altre és, fem un cens perquè la gent pugui censar els animals, ho fem de manera gratuïta, però que puguin censar, que puguin tenir aquest cens d'animals per poder tenir tots els animals censats a la nostra ciutat.
Molt bé, que ja anirà bé,
sí,
no?
També
anirà
bé, sí, també. Sí, sí.
Catalunya, vaig escoltar que hi havia 7 milions de mascotes registrades. Imagini's quantes... Més que habitants. Que...
Sí, sí.
En el 6, complement de prolongació de la jornada.
Això és alguns treballadors que s'han
dit
a la prolongació de jornada. Sí.
Una compatibilitat, dues, tres compatibilitats de treballadors de l'Ajuntament. Una proposta del ple per aprovar el document i pròrroga de modificació per l'any 2002 del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials, sí, de la Generalitat i l'Ajuntament.
Això és, ja hem passat moltes vegades, però ara fem la pròrroga. Hem passat, és el que la Generalitat fins ara pagava directament a les residències de gent gran, i ara no volen fer-ho així. Ara la Generalitat ens paga a l'Ajuntament i nosaltres traslladem a les residències de gent gran els imports que ens dona la Generalitat en quant a la gestió de la Fundació, tant el Surís com el Sant Feliu Gent Gran. Ens han posat en el mig pel tema de, suposo que el tema de gestionar diner públic, doncs per traspassar-ho directament des de la Generalitat a l'Ajuntament, i l'Ajuntament ho passa a la Fundació.
Bé, després hi ha un... Ja està?
Sí, sí, sí.
Una aprovació definitiva del pla de millora urbana sobre una façana, veig aquí, de les façanes d'edificació situada en una finca de la carretera Girona, carrer sí. de la Mercè i carrer del Mall i el carrer Marquès de Robert. No sé si deu ser el Jaxalis, això? No.
Sí, és la zona del Jaxalis, que estem treballant en aquell espai per poder desenvolupar doncs, tot el que havia... Crec, me sembla que sí que és el Jaxalis, eh? no m'ho agafis de segur, però sé que vaig sentir-ne últimament que teníem l'espai aquell del projecte aturat pel tema de l'Agència Catalana
però
de l'Aigua.
És que és aquest quadrat, delimitada per la carretera de Girona, carrer de la Mercè, carrer del Mall i carrer Marquès de Robert.
Correcte, vamos. Doncs és aquest.
Sí, sí. I tenim aquí el plànol fet pràcticament. Però jo crec que això, aquí també s'albira, no?, el trasllat del museu que anirà a l'antic hospital, ja que es fa l'aprovació definitiva del projecte d'execució per la construcció d'un ascensor a l'edifici de l'antic hospital.
Sí, l'antic hospital posem un ascensor per facilitar i per començar a treballar en les feines de l'ubicació del museu en aquest espai. Necessitem un ascensor, el mes passat vam assignar-hi els diners, que són vora, em sembla que estan entre propers als 300.000 euros, el tema de tota l'obra que hem de fer en aquest espai per poder ubicar-hi l'ascensor. Ho vam aprovar el mes passat i aquest mes el que fem és passem ja el projecte per poder-lo desenvolupar.
Un projecte bàsic executiu d'implantació del centre Tramuntana a l'Avinguda Europa i adequació dels espais exteriors.
Correcte, això és el que vam parlar-ne en aquest espai ja de fer molts mesos, que ja vam destinar 200.000 euros inicials en el pressupost municipal i ara destinarem una partida encara suplementària per ubicar el centre de Tramuntana, treure'l de la zona dels tallers del carrer Garrofers i traslladar-los al que és la part alta del Col·legi Baldiri, ja fora del que és el Col·legi Baldiri, entre el Col·legi Baldiri i l'Avinguda Europa, i el que estem fent és aprovar el projecte que posarem aquests mòduls allà perquè els nanos del Tramuntana doncs, puguin estar en unes millors condicions que creiem que tindran en aquell espai, millors que les que poden tenir en l'espai.
Els caganers, que li diuen.
Els caganers, sí, els caganers, els pretallers, tot aquest, sí, aquest espai.
Una moció per tal de demanar que el 60è aniversari del Festival de la Portaferrada sigui declarat per l'administració de l'Estat esdeveniment excepcional d'interès públic i que es recuperi la subvenció nominativa del Ministeri de Cultura.
Això, bueno, com bé diu el nom, estem ja començant a treballar amb tot el 60è aniversari del festival i el que demanem és si estem reconeguts, com bé diu la moció, ens permet poder accedir a subvencions que ens ajudin a fer encara una celebració més important, no?, del que és el 60è aniversari del Festival de la Portaferrada.
Estava i l'estic buscant, bueno, així és anar sobre la mà. Però vaig veure que ja es començaven a anunciar actuacions per l'any 22.
Bueno, les que ja estaven pendents d'aquest any que no van venir, i alguna que fa dos, per exemple en Jamie Cullum, que el teníem pendent, que l'any passat va dir que sí que venia i al final no va venir, doncs vindrà aquest any, Simple Minds, que també els tenim ja en cartera, tots aquests vindran ara, si tot segueix amb la normalitat que estem en aquests moments, aquest any ja podran fer gira internacional.
Molt bé, continuem amb els punts. Algú haurà de portar el coixí avui al Saló de Sessions?
No, bueno, ja et dic que no acabarem, o sigui, hi ha 22 punts, vull dir que no, és impossible acabar.
No sé si després d'entrar algú per proposicions urgents. Una moció per la igualtat de gènere a l'esport base de la ciutat.
Sí, ara entrem tot el tema de les mocions que presenten tots els diferents grups municipals, que amb el títol que presenten són molt, ja crec que s'entenen fàcilment.
Després hi ha una altra de suport a la candidatura de la Sardana per a UNESCO, una proposta per la millora dels passos de vianants a la ciutat, una proposta per impulsar una comunitat energètica local a Sant Feliu de Guíxols.
Correcte.
Una altra moció per la construcció de noves línies de molt alta tensió, una altra de moció per a la protecció i conservació de la barana de mar, els balcons i els arcs com a elements arquitectònics identitaris de Sant Feliu de Guíxols, una altra per a l'ordenació de les instal·lacions i cablejats d'electricitat i comunicacions.
Sí, però ja et dic, o sigui, tots són un reguitzell de mesures, que jo, de mocions, que jo crec que, tinguem en compte que el ple s'acaba a les 12 de la nit, no, bueno, m'estranyaria molt que poguéssim arribar al final, eh? Jo crec que algunes quedaran ja pel mes que ve.
Molt bé, alcalde, doncs no sé si té alguna cosa més que ens hàgim deixat, no?
No, res més.
Bé, doncs que ens emplacem pel dijous a les 12.
Perfecte.
Sembla bé?
Sí.
Doncs moltes gràcies. Moltes gràcies també a tots vostès per la seva escolta. Han tingut també des de la redacció el suport
d'en Pere Carreras, de la Laura Aranda, que ens ha acompanyat aquí amb les queixes dels ciutadans i també ha estat a les vies de so, i us ha parlat Josep Andújar. Fins la setmana entrant.